tant, doncs, el problema a l'arrel. Anem a la base. Què passa amb aquests joves?
I què passa?
Doncs això, què hem de fer amb aquests joves? Doncs aquests joves, doncs, evidentment, hi ha d'haver una contundència important, doncs, que si hi ha la possibilitat de fer detencions, hi hagi una càrrega sobre la llei i de la normativa que hi hagi, i si no, s'ha de crear per tal de que no vagin encaminats en aquesta línia. Perquè al barri de la Mina, concretament, s'han fet moltes actuacions, moltes, i s'han posat molts diners i molts recursos per treballar tot el que és la vessant de l'educació. Molts, molts recursos. I hi ha resultats d'èxit, però veiem que encara no hi ha un resultat unànime. Perquè si aquests joves estan en aquesta dinàmica, alguna cosa passa. I, bueno, també les plataformes, les pel·lícules, el Netflix... Bueno, no vull dir que això tingui la culpa, però que, no sé...
Alcaldessa,
està en una altra dimensió.
Sí, gràcies per acompanyar-nos. Se'n parlarà d'aquesta entrevista, ja li aviso. Gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Podem saludar també aquesta hora la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, què tal?
El problema és que són joves, consellera.
Bé, a veure, jo crec que la Mina té unes peculiaritats socials, demogràfiques i delinqüencials que s'han d'abordar des de diferents perspectives. Les socials han de tenir una intervenció integral on l'Ajuntament hi té un paper important, al igual que ho té la Generalitat de Catalunya i les diferents entitats que hi treballen, i evidentment en aquest sentit s'han fet passes importants, però després hi ha totes unes derivades de caràcter delinqüencial que s'han de combatre, doncs, a partir dels mitjans i els professionals que han d'estar al capdavant d'aquesta situació. Els fets que van ocórrer el passat 7 de gener no són tolerables, no es poden permetre, i per tant a partir d'aquí, doncs, cal llançar un missatge per part de les institucions que no hi haurà impunitat ni tolerància davant d'aquests fets.
Vostè hi va poder, de fet, passejar amb el president Salvador Illa i l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs pel barri de la Mina. Com va veure el barri, vostè, consellera?
A veure, al barri s'han fet inversions molt importants, entre elles tenen una biblioteca magnífica, hi ha activitat positiva en aquell barri, hi ha gent que està implicada, hi ha una associació veïnal que hi treballa molt de temps per lluitar contra l'estigma que té el barri de Sant Adrià de Besòs, el barri de la Mina, i això s'ha de posar en valor. Ara bé, el que hi fèiem era una cosa diferent, que era donar un missatge a aquells que creuen que poden tenir lleis pròpies al marge de les lleis democràtiques que ens regeixen a tots i a totes. I, per tant, això vol dir que ahir el president anava a donar un missatge, primer de suport al conjunt de veïns i veïnes que viuen a la Mina i que volen lluitar contra aquest estigma social i delinqüencial. Per altra banda, de suport a l'Ajuntament i a la seva alcaldessa davant una situació difícil. I per altra banda, no un suport en l'aire i ja he vingut, marxo i no faig res més, sinó lluitaré de manera clara amb els mitjans disponibles per evitar que aquestes situacions es donin. Per una banda, doncs, augmentant els recursos en aquest cas i davant d'aquesta situació de caràcter policial en la zona, les 24 hores del dia, fins que tinguem la situació regulada i sense tensió. Però, per altra banda, també treballant en una investigació de fons que permeti evitar la disposició que algunes d'aquestes persones tenen d'armes de foc, que evidentment això és un delicte, i també investigant els delictes vinculats amb la salut pública i el tràfic de drogues.
Però mateix, vostè, consellera, pot dir que la Mina és un lloc segur?
La Mina ara mateix, com li he dit, té tota una sèrie de problemàtiques delinqüencials que fan que, de manera continuada en el temps, malauradament, i durant massa temps, aquestes problemàtiques siguin més rellevants que les coses que allà al barri passen i que són bones. I, evidentment, això no es pot negar. La situació de la Mina és una situació que s'ha cronificat. Hi ha unes peculiaritats, com li deia, de caràcter social i de caràcter, malauradament, delinqüencial, que provoquen que la Mina sempre estigui en el focus i que, a més, es produeixin situacions com la del 7 de gener, que són intolerables. No pot ser que hi hagi gent que tingui armes, que es prengui la justícia per la seva mà i que es dediqui a fer un gest de força, que és el que es va fer aquest dia, davant qualsevol tipus de conflicte, que evidentment jo ara mateix no puc valorar perquè això està sota investigació. Dit això, què hem de fer? Doncs, primer, no hi ha impunitat davant aquestes conductes i s'han de combatre els delictes que hi ha al darrere. delictes que quan s'expressen de manera punyent, com ha estat el cas, deixen veure que hi ha una presència d'armes de foc totalment prohibides i després, vinculades a aquestes armes de foc, hi ha una situació latent en el barri i, per altra banda, coneguda socialment, que és el tema dels delictes contra la salut pública. I aquest és l'encàrrec que el govern ha traslladat a la seva estructura policial, al cos de Mossos d'Esquadra, perquè prengui una actitud decidida. I així ho va fer, i ho van fer després de la visita del president amb una reunió posterior que va tenir el director general de la policia, el senyor Josep Lluís Trapero, el comissari en cap, el senyor Esquius, i també el comissari de la regió policial metropolitana Nord, que vam encarregar doncs, que hem de treballar de manera decidida davant d'aquest tipus de situacions, perquè el que fan és situar el barri de la Mina en una posició feble, i això afecta a la percepció que la ciutadania té de la seva seguretat, no només en el barri, sinó en el conjunt del municipi i també en les zones limítrofes de la resta de les ciutats metropolitanes.
De quants agents estem parlant?
Perdó?
De quants agents estem parlant?
Ara mateix tenim desplaçats de manera permanent allà al barri dues unitats de Brimo i d'Arro.
I això quant de temps pot durar, aquest reforç de seguretat?
El temps que calgui fins que la situació, des del punt de vista policial, estigui normalitzada. En paral·lel, evidentment, a aquestes actuacions hi ha una sèrie de dispositius que habitualment es fan en el barri de la Mina, el dispositiu nucli, el dispositiu límit, que doncs, treballen amb totes aquestes realitats delinqüencials i on hi ha una bona col·laboració entre la policia local de Sant Adrià de Besòs i la policia de Barcelona. Hi ha tota una sèrie d'operatius que habitualment estan actius al barri de la Mina, però evidentment ara davant la situació que ha ocorregut d'unes conseqüències greus, doncs tindrem aquesta presència d'Arro i de Brimó fins al temps que calgui. A part de la investigació, com li deia, que ja està en curs davant d'aquests episodis.
I en aquesta investigació, que entenc que no em pugui donar detalls, però tenen identificades, per exemple, les famílies del que estem parlant?
Durant el període de presència, tant de la Brimo com de l'Arro, es farà tot un dispositiu de saturació que permetrà fer totes aquestes identificacions i supervisions dels vincles que pot haver entre les diferents famílies, si hi ha activitat delinqüencial al darrere o no, i tot això és una activitat de caràcter policial, que és el que es farà i es reforçarà durant aquests dies.
L'alcaldessa parlava de joves, dels autors del tiroteig.
Jo no puc ara afirmar si són joves o no són joves, jo en aquest tema no hi entraré. Jo, la meva feina és, en aquest cas, la feina del Departament d'Interior, és normalitzar la situació en el barri, combatre la impunitat i posar tots els mitjans que tenim a l'abast perquè aquestes circumstàncies no es produeixin i, sobretot, no es normalitzin.
Aquest augment per so de seguretat, de presència policial, consellera, es compaginarà amb altres accions?
Sí, evidentment, allà en el barri de la Mina, com li explicava, tenim el dispositiu nucli, que és un dispositiu que permet doncs, garantir la presència uniformada dels Mossos en aquells punts d'interès vinculats amb l'activitat de seguretat ciutadana. Té la finalitat doncs, d'evitar no, aquesta impunitat que la ciutadania pot tenir davant doncs, dels diferents delictes. I també doncs, la finalitat és incrementar doncs, i evitar tot el que té a veure amb la delinqüència, l'incivisme no, i aquesta manca de respecte a les normes comunes. Després, doncs, per exemple, també tenim el dispositiu límit, que és el que fem amb el que serien les zones limítrofes entre el barri de la Mina i el barri del Besòs de Barcelona. És un dispositiu que funciona prou bé perquè permet doncs, tenir un cert coneixement i control sota de les famílies que són més conflictives en els dos barris i ja es comparteix també doncs, informació amb les policies, com li deia, amb les policies locals. Hi ha una implicació aquí doncs, tant de la regió metropolitana de Barcelona com de la Nord, que és on pertany el municipi de Sant Adrià de Besòs. Hi ha tota una activitat de caràcter policial, també preventiva, que permet doncs, tenir aquesta presència continuada i que, per tant, hi hagi un recordatori amatent que aquell és un barri en el qual la gent que hi viu i vol tenir una vida, doncs, dintre dels paràmetres de la normalitat, la tingui garantida. I, per tant, aquests episodis fan molt de mal perquè tota la tasca de caràcter social, comunitària, que es fa durant tot l'any, on l'Ajuntament hi juga un paper important, tota la tasca d'inversió pública que s'ha fet en el barri per dignificar-lo, d'instal·lacions, com li comentava, com aquesta magnífica biblioteca de la mina, que val la pena visitar-la i veure, doncs, la qualitat de bibliogràfica i la qualitat dels espais. Tot això, episodis d'aquestes característiques, ho tiren pel terra i, per tant, nosaltres com a institució i com a govern de Catalunya, doncs, no ho podem permetre i hem d'anar reforçant tots els dispositius, hem d'anar reforçant les investigacions. Ara tindrem també més efectius policials arran de les noves convocatòries. Vam ampliar la convocatòria a 400 Mossos més i, de fet, a la Junta de Seguretat que vam celebrar el mes de novembre amb l'alcaldessa Cañete, un dels aspectes als quals jo directament m'hi vaig comprometre i tot l'equip de Mossos d'Esquadra és que reforçarem els efectius de la comissaria de districte per poder fer tota aquesta tasca de prevenció. La prevenció és importantíssima davant d'una situació de les característiques del barri de la mina.
Consellera Parlon, ja per acabar, no sé tot això que m'està explicant, aquestes polítiques de seguretat, vostè, si, com a reflexió, creu que són polítiques d'esquerres?
Totalment. Les polítiques que garanteixen l'exercici dels drets i les llibertats públiques, com són les polítiques de seguretat que estem a dia d'avui desplegant des del govern de la Generalitat, són polítiques destinades a garantir que la gent pugui viure en pau. I això és progressista i és d'esquerres.
Consellera Núria Parlon, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies. Bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Ja ho sabeu, oi? Ja han arribat les rebaixes del Corte Inglés amb el bo i millor en bellesa, accessoris, sabateria i joieria. És el moment perfecte per cuidar-te la pell amb marques com Clarins. Tens la crema de dia Nutri Lumière Reviv de 50 ml amb un 40% de descompte. O la de toilette Dolce Gabbana Light Blue de 100 ml amb un 54% de descompte. I per donar un toc més especial als teus looks, descobreix una selecció de bosses de Joe and Mr. Joe fins al 50% de descompte. També podràs gaudir d'un 50% en una selecció de sabateria per dona de Michael Kors o de Martinelli per home al 40%. És el moment de regalar-te les rebaixes del Corte Inglés fins al 28 de febrer a la botiga, la web i l'app. Ah, i una altra cosa, aquest diumenge 12 de gener, totes les botigues del Corte Inglés, Hipercor Meridiana i el supermercat Francesc Macià estaran obertes de 9 del matí a 9 del vespre amb motiu de l'inici de les rebaixes, perquè puguis fer les compres amb comoditat, és clar. I recorda-te'n, una altra cosa més, per tota la família hi ha la pista de gel sostenible a la terrassa exterior de la nostra botiga de la Diagonal. Més informació a la pàgina web del centre. I res més per avui. Molt bon cap de setmana.
El matí de Catalunya Ràdio.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: "Fill, apaga el llum, que cal estalviar"? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: "Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta".
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaperalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Jaume Clotet, Estefania Molina, Laura Aznar i Ferran Espada. Jaume.
Aviam, el tema de la mina és un tema supercomplex i de fa dècades, no és nou. I és veritat que s'han fet moltes inversions, és veritat que hi ha un esforç constant de les administracions, no només de l'Ajuntament, sinó de la Generalitat i de tothom, per dignificar el barri i per desestigmatitzar-lo. I, de fet, l'enderrocament proper algun dia de l'edifici Venus ha de comportar també millores en aquest sentit. Però el que passa, no ara puntualment el dia 7 de gener, crec que era, sinó de fa temps, és que hi ha un cert control de la seguretat del barri, que paradoxalment no la feien els Mossos d'Esquadra, sinó que la feien els clans familiars que dominen el barri. Hi ha dos discursos aquí. Hi ha el discurs polític que sentim de la consellera, d'ahir el president ella dient literalment que qui la fa la paga, però la realitat, quan parles amb Mossos d'Esquadra i Mossos d'Esquadra que coneixen la realitat de la mina, t'expliquen que és un dels barris, curiosament, on hi ha menys criminalitat del dia a dia del que coneixem a Barcelona, perquè el control del barri no el porta, no el du a terme la policia, sinó que el du a terme la comunitat del barri. Allà no hi ha petits delictes perquè el barri està controlat, diguem. Quin tipus de delictes hi ha? Els que estem veient aquests dies, quan hi ha delictes i quan hi ha notícies sobre la mina, delinqüencials, són d'aquest calibre, no? Mai millor dit, per cert, amb armes de foc, amb tirotejos als carrers, amb operacions de gran envergadura. Els Mossos d'Esquadra, quan actuen a la mina, quan actuen un binomi o dos binomis, moltes vegades s'han de retirar perquè surt molta gent a protegir les persones que van a buscar. I per això, quan fan dispositius policials al barri, surten amb la Brimo i l'Arro. No és una cosa nova. És veritat que ara, diu la consellera, que hi haurà dos unitats, crec, de Brimo o Arro de manera fixa. Però fins ara, quan havien d'anar a un domicili o havien de fer alguna cosa, no anaven dos o quatre Mossos com van a la resta de Barcelona, sinó que anaven amb tot, diguem. Sortien amb més efectius perquè sabien el que s'hi trobarien. Jo tinc la sensació, pel que ha dit la consellera i l'alcaldessa, contrastada amb gent que t'explica el que està passant allà, és que hi ha un cert descontrol, o s'està perdent el control del barri, ho ha dit molt clarament, per ser l'alcaldessa, per part dels patriarques, dels clans que dominen el barri, que la gent més jove, no sé si tan jove, o no crec que s'hi preocupa de Netflix, és veritat que no segueixen els...
És que ha dit que Netflix genera aquesta cultura...
Exacte. En tot cas, hi ha gent jove o més jove que trenca una mica els sistemes de control o de les estructures jeràrquiques dels clans que dominaven fins ara, o dominen encara, el barri de la mina, i en aquestes situacions, lligat per cert, i amb això acabo, amb una cosa que els Mossos fan molts dies que avisen, que hi ha un certa presència de les armes de foc, armes llargues també a Catalunya, que és una cosa que abans no passava tant, i que ara, doncs, l'ús i la possessió d'armes de foc, algunes de gran calibre, entre grups criminals, és molt gran i molt alarmant. Per cert, aquestes armes no estan als domicilis d'aquestes persones. També t'expliquen que aquestes armes estan enterrades fora d'aquests municipis, a vegades al Vallès, i que, evidentment, les van a buscar puntualment. Per tant, buscar armes a la mina així no les trobaran
tampoc.
No
les trobaran. Laura.
Sí, jo el primer que diria és... No sé, compta amb estigmatitzar segons quins col·lectius, com crec que ha fet l'alcaldessa, perquè segurament l'edat no és un factor de risc. Segurament hi ha elements socioculturals i econòmics que expliquen molt millor el fenomen que no pas l'edat de les persones implicades, que, per cert, la consellera deia que aquests fets s'estan investigant. Per tant, abans d'arribar segons quines conclusions i parlar com si fos una veritat absoluta o asseverar segons quines coses, segurament hauríem d'esperar a les conclusions de la investigació, no? Que crec que em sembla una mica precipitat arribar a fer segons quines afirmacions quan no es té tota la informació al respecte. En qualsevol cas, jo crec que el que és interessant és veure si hi ha persones, joves o no joves, que tenen accés a les armes i es produeixen fenòmens com aquest, no? Com el tema del tiroteig. Per mi l'interessant és entendre com s'ha produït aquest fenomen i, sobretot, què cal fer al respecte. Jo crec que una resposta exclusivament policial i també aquest enfocament criminalitzador no crec que resolgui el problema de fons, no? Si aquesta situació està passant, potser caldria una mirada holística a la realitat del barri de la mina, aquest fenomen en concret, no? I abordar aquesta situació des d'una perspectiva social. I també, a nivell institucional, probablement s'hauria de posar el focus en el que està fallant i quines alternatives s'estan oferint a segons quins col·lectius. Jo crec que això seria la manera d'abordar situacions com les que es van produir aquest dimarts al barri de la mina, no? Perquè al final, al marge d'aquesta apreciació, que per mi ha estat una mica estigmatitzadora, que ha fet l'alcaldessa, la consellera, bàsicament ha parlat com a resposta de dispositius policials, però no ha ofert altres alternatives que passin per accions comunitàries, no? Més planificades per abordar aquesta situació. Llavors, jo crec que no s'estan donant respostes holístiques i, a més, és que l'enfocament que s'està tenint d'aquest fenomen no em sembla que sigui el més adequat des d'una perspectiva de drets o social.
Ferran.
Bueno, Netflix, ni Catalunya són els Estats Units, ni la mina és Baltimore. Vull dir, no estem en The Wire, eh? Vull dir, això, primerament, que quedi clar. Segon, A la mina viuen pràcticament 11.000 persones, la immensa majoria són víctimes d'aquesta situació. Això respon a unes minories, en una situació complexa, però respon a unes minories. Tercer, sí que té a veure amb que perquè siguin joves o pel que sigui, jo crec que l'alcaldessa no ha estat afortunada, però sí que és veritat que el que expliquen els veïns és que hi ha hagut un canvi de tendència, que és que abans les armes a la mina era un instrument, per dir-ho eufemísticament, que s'utilitzava de forma puntual per fets delinqüencials, però amb una certa prudència, entre cometes, i ara se'n fa una ostentació. Això que deia el Jaume de les armes enterrades forma part de la història antiga. El que et diuen ara els veïns de la mina és que aquestes armes se'n fa plena ostentació per part d'aquests joves. Vull dir, llavors, aquí entrem en la segona fase, no?, de què cal fer. Bueno, quan tant la consellera com el president de la Generalitat diu no, a Catalunya no hi ha impunitat, a la mina hi ha impunitat, perquè aquestes armes... O sigui, tothom sap que es portaven, que es feia ostentació i que podia haver una situació com aquesta en qualsevol moment. Perquè quan dos grups de joves es barallen, si tenen armes, pues les poden utilitzar. I, per tant, el que ens hem de preguntar és per què no s'ha fet res abans. És que aquí ningú sap res i sembla que això hagi succeït de sobte com si fos de generació espontània. Jo no sé si són picarols o no són picarols.
Sí, t'entenc.
No sé si són picarols, però quan preguntes a la mina et parlen de los cascabeles i et parlen de qui són, i de los García, i de fet, l'enfrontament no va ser en una situació complexa, va ser disparant a uns pisos, des dels pisos al carrer i des del carrer als pisos. Vull dir, gent que hi viu allà, gent que viu al barri, al carrer Venus, i gent que viu al carrer Saturn. I per tant que són perfectament identificables, però no ara que ha succeït això, sinó de fa dies i de fa mesos i de fa temps que es podia haver fet operacions policials per desactivar aquestes armes i aquests joves, o com a mínim per minimitzar-ho. I després, bueno, els noms dels carrers, no? Venus, no? I cal recordar determinades situacions. És veritat que s'hi ha invertit molt a la mina, però del edifici Venus... quants anys fa, que quants governs han passat sense que una situació de misèria absoluta com la que es viu en l'edifici Venus, de desenes i desenes i desenes de famílies, s'hagi solucionat? Doncs, bueno, doncs mira, allà estem.
Estefania Molina.
Aviam, parlàvem, deies tu, Ricard, si eren polítiques de seguretat. Jo crec que hi ha dues formes d'entendre la seguretat. Una és la més òbvia, la que pensa tothom, aquesta idea que la seguretat és exercir la repressió o la força de forma mesurada quan correspon, i l'altra és el drama de la situació socioeconòmica que hi ha en molts barris. Jo crec que les noves polítiques de seguretat van més per aquesta línia. És a dir, la seguretat també va vinculada a unes condicions socioeconòmiques que afavoreixen tot aquest clima del que estem parlant. Jo sí crec que per part de ara mateix de l'Ajuntament i fins i tot de l'anterior govern hi havia aquesta concepció, la idea de millorar les condicions de vida per garantir barris més segurs. Però al marge d'això, el tema de les armes, no sé si té a veure, però aquí a Madrid també passen alguns barris amb ganivets grans, amb algun noi li han amputat una mà. És a dir, jo no sé si això és el Netflix o no és el Netflix, o són les circumstàncies del moment, o què hi ha ara mateix en l'imaginari de certs jovents o de certs col·lectius. Potser no té res a veure amb l'edat, òbviament, però això està passant cada cop més. És a dir, les batusses són més agressives. Cada barri tindrà el seu context i els seus detonants. Però jo estic veient coses que potser, no sé, fa 10 o 20 anys no era tan normal veure una notícia d'aquestes característiques. I després el tema de les armes, cal recordar que una arma no la pots tenir així com així. Per tant, com ha entrat, no hi ha un permís, òbviament, per poder fer servir aquesta arma. Quins són els controls? I també em pregunto si la pròpia policia té por o està capacitada per enfrontar-se a aquests nous reptes. Insisteixo, estem veient una agressivitat molt forta en les batusses que s'estan produint. No sé fins a quin punt, també en un estat com Espanya, que això no és Estats Units, o la policia té més marge de maniobra, si fins i tot hi ha aquest temor de dir, ja, tu t'estàs encarant algú com a força de seguretat que té unes armes, i tu què fas? Potser tu també dispares i després et juga en contra, s'obre tot un nou univers que no sé què ens aboca, però que no, crec que ho deia el Ferran, això no pot ser com ha sigut regeneració espontània, no, aquí hi ha uns detonants de fons i cal reforçar totes les polítiques.
Jo crec que el Ferran ho ha dit molt bé quan ha dit que la majoria de gent que viu a la mina són víctimes, i és veritat que en el fons no només són víctimes, són hostatges de la gent que controla aquest barri, no? I per moltes actuacions que s'hi facin, inversions, la biblioteca, diu la consellera, i és veritat que es fan moltes inversions perquè la gent surti d'aquest... o no caigui tant en aquests àmbits i pugui tenir una vida, com deia la consellera, normal, però falta una paula, que mentre aquests grups minoritaris se sentin amb impunitat, com diu el Ferran, puguin anar amb armes, saben que no els hi passarà res, perquè els hi passen molt poques coses, perquè la policia sap en quins domicilis es trafica, sap en quins domicilis poden haver-hi armes, sap en quins domicilis o quines persones estan buscant, i no ho fan. I no ho fan perquè no tenen prou capacitat per fer-ho, no tenen prou efectius, no és com anar a buscar una altra persona en un altre municipi, es troben molta oposició de molta gent, i per tant aquesta sensació d'impunitat que és la que s'ha d'acabar. Un cop s'acabi amb això, la gent se sentirà més lliure, el barri es desestigmatitzarà lentament, com deia el Ferran també, l'edifici Venus fa, no sé, potser fa 20 anys que es parla que s'ha d'enderrocar. Fa un parell de dies a TV3 explicaven els renders dels nous edificis on aniran aquesta gent, però evidentment era un render, no està construït, i per tant tot això s'allarga molt, però és el vector policial aquí és molt important, perquè és un tema que està enquistat i no, per molta retòrica que facin els governs, no s'hi posen.
Són les 9:26. Anem a canviar de tema perquè els incendis de Los Angeles continuen sense control 3 dies després, i la novetat d'aquesta nit és que s'eleven a 10 les morts confirmades. El nombre de cases o estructures destruïdes per les flames és ja de 10.000. De fet, hi ha barris completament calcinats. I qui ho ha viscut de primera mà, en primera persona, és el Pablo Scarpellini, que es periodista del Mundo a Los Ángeles. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás tú?
Pues bueno, intentando digerir toda esta tragedia terrible que nos ha afectado a nivel personal, con amigos, con gente con casas destruidas. Mi mujer ha perdido el colegio que tenía en Altadena, un preescolar que había fundado hace 10 años y se ha quemado completamente. Así que, pues, está siendo duro, la verdad.
Claro, tú has visto además cómo el fuego os iba rodeando, ¿no?
Sí, nosotros lo hemos visto de primera mano, porque hemos subido alrededor de esa propiedad para ver si se podía salvar o no, y hemos visto el infierno de primera mano, y luego esta mañana he estado recorriendo el barrio para ver cómo ha quedado, y es devastador. Ya habéis visto las imágenes, nada que os pueda contar en ese sentido, pero pues bueno, casas donde solamente quedan las chimeneas, propiedades completamente destrozadas. Y luego un poco la crueldad, el capricho del fuego, que a lo mejor te ha quemado una casa y la de al lado está intacta, y la gente realmente no se lo explica, ¿no? Y las escenas son dantescas. Lo último que he visto ahora que os puedo contar es que hay un despliegue militar bastante importante. Ha llegado el ejército, hay ejército en varias esquinas, el incendio aquí, el segundo, el Dayton Fire, que es el de Altadena y Pasadena, parece estar más tranquilo, al menos en términos de lo que está afectando al barrio en sí, a las casas. Lo que se ha quemado ya, pues es la sensación de que lo peor ha pasado y que, por lo menos a nivel de residencias y de vivienda, ya la situación es más tranquila.
Claro, el viento ha sido brutal, ¿no?
El viento ha sido brutal, eso fue la primera noche. Se nos cayó un árbol de unos 30 metros delante de casa mientras dormíamos, y el susto fue monumental porque sonó un estruendo como un terremoto. Y un rato más tarde, una hora más tarde, cayó otro y reventó un chalet adosado que había al lado. La señora, por suerte, estaba viendo la televisión abajo, y porque cayó en mitad del dormitorio y le reventó la casa por la mitad. Eso para empezar, ¿no? Y después ese viento que se veía de fondo, el incendio, ¿no? Ahora había otra vez temor porque decían que los vientos iban a volver a repuntar desde las 4 de la tarde hora local hasta las 12 de la noche, pero la verdad es que no hemos sentido absolutamente nada. Acabo de subir para ver si era cierto lo del viento y no, calma chicha en estos momentos, la verdad.
O sea, ahora estáis en casa, cerrados.
Estamos en casa cerrados, creo que ya ha pasado lo peor. Yo estoy en Pasadena, he estado en zona de evacuación No obligatoria casi todo el tiempo, no ha llegado a ser una orden de evacuación estricta de que tuviéramos que salir, pero estábamos con la incertidumbre, porque esto es un conjunto de 50 casas y a lo mejor 45 personas ya se habían marchado. Yeah. Nosotros decidimos aguantar y a ver si podíamos, pues no sé, mojar la casa. Siempre tienes la duda de si te tienes que marchar o si te quedas a combatir las llamas, yeah, sabiendo que no va a venir ningún bombero, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Y habéis dormido, por ejemplo?
Mal. Poco y mal. La primera noche dormimos todos en un dormitorio con temor a que se nos cayera otro árbol encima. Y pues las otras un poco despiertos. Hemos subido varias veces para ver si las otras casas estaban en pie o no, cómo estaba el barrio. Pues bueno, con mucha incertidumbre y mucha angustia.
Porque ahora mismo me hablabas del ejército, pero hay bomberos también.
Sí, hay muchos bomberos, hay un montón de calles cortadas en la zona de Alta Aena, es decir, la gente puede llegar andando hasta la misma zona cero, como quien dice, ¿no? Hay una calle comercial que es la esquina de Lake y Mariposa, donde ha quedado todo completamente destruido. Te puedes subir andando si lo quieres ir a ver, pero no puedes circular con coches, con lo cual hay mucha presencia policial, hay muchos bomberos, pero ya no se ven. Y ahora que es de noche se vería con claridad el fuego y el cielo naranja, no se ven incendios en ninguna parte, ¿eh?
Pablo Scarpellini es periodista del Mundo de Los Ángeles. Gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres.
Aquests dies hi ha una veu que ressona quan estem veient aquests incendis, que és la veu de Marc Castellnou, que és bomber i cap dels Grafs, una de les veus més autoritzades que tenim a casa nostra. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies també per acompanyar-nos. Els focs, d'alguna manera, et donen la raó, perquè cada cop hi haurà més focs i més violents. És el que portes també anys avisant-nos.
Sí, és un fet que va associat al canvi climàtic i va associat a ens han baixat temperatures més altes, períodes secs més llargs i, evidentment, amb atmosferes més càlides, doncs, episodis de vent molt més intensos.
Clar, aquí estem parlant d'alta temperatura, de sequera i de vent, no? Que serien aquests tres factors, sí, que hauria provocat aquest incendi.
Bueno, bàsicament aquest episodi és un episodi recurrent del Santana Winds, que si ho transportem a Catalunya serien els vents de ponent. Ens vents secs, càlids, i que surten de l'interior del país i que són els que acaben provocant, doncs, una facilitat de propagar incendis. Però aquí hem de sumar que Califòrnia sortia d'una sequera molt llarga, l'hivern passat va ser molt humit, que va permetre, doncs, una vegetació créixer, però la tardor ha tornat a ser seca, especialment al sud de Califòrnia, i això, doncs, ha facilitat aquests incendis. Que, evidentment, si anem als episodis dels anys 80-70 d'aquests incendis, que ja els havien vingut, doncs, el desenvolupament urbà ara és molt superior i doncs aquest és una mica el còctel que venim avisant, que tots els països del primer món tenim. Vull dir, no és un cas únicament americà.
Clar, però en un incendi, per exemple, amb aquestes ratxes de vent de 130 o 150 km per hora, els bombers realment poden fer-hi alguna cosa?
Els bombers no poden fer quasi res amb aquestes velocitats de vent. El que sí que pots és diguéssim, treballar el que cremarà demà, que és una mica el que ja han fet els americans i que, evidentment, el testimoni que acabem de sentir ens diu ara no tenim aquests incendis que teníem ahir en aquesta hora. Bàsicament és perquè, bueno, tu no pots parar el cap, però mentre bufa el cap tu pots estar parant la cua o pots estar parant els flancs. El problema és que aquests incendis que comencen a la serra, que es mouen per contravents, però estan impactant constantment contra zones habitades, ja sigui la ciutat baix a la plana o ja sigui les urbanitzacions dalt als turons. Llavors, són incendis molt complexes i són incendis que mentre el vent està per damunt d'aquesta velocitat no pots. A la mesura que el vent baixa per davant d'aquells 60-50 km per hora, llavors sí que pots. I llavors és quan els apagues ràpidament, i és una mica el que estem veient
és a dir,
ara en aquests moments.
No és una qüestió de tenir prous agents, sinó de que és impossible aturar un incendi quan el vent bufa a més de 60 km per hora.
Sí, estem parlant sempre del mateix, no? En aquestes condicions extremes no pots apagar l'incendi i necessites haver fet gestió abans. És, evidentment, necessitem efectius de bombers per apagar els incendis, però per preparar el terreny perquè els bombers puguin apagar els incendis cal gestió, cal preparar correctament el paisatge, cal fer gestió d'aquest paisatge i cal fer una ordenació urbanística adaptada al risc d'incendis. Llavors, tot aquest problema és una mica el que el canvi climàtic està ficant damunt de la taula. O sigui, els anys, fins a la segona meitat del segle XX, van creure que tecnològicament, doncs, les emergències naturals es dominarien. El canvi climàtic està accelerant aquestes emergències naturals i en tecnologia no en tenim prou. Necessitem treballar sobre el territori, necessitem arrelar en aquest territori, necessitem entendre aquest territori. No podem dir nosaltres ho solucionarem tot amb coneixement, no. Som part de l'ecosistema i com a part de l'ecosistema estem subjectes a les pertorbacions de l'ecosistema.
Clar, ahir parlàvem amb Francesc Mauri, meteoròleg d'aquesta casa, ens deia que un foc com el de Los Angeles podria arribar a passar a Barcelona, és a dir, que hi ha punts en comú amb com sí. Són els dos territoris, no?
Hi ha punts en comú, però nosaltres, diguéssim, estem una mica més protegits, diguem. Els punts en comú són que és un episodi clàssic de vent sec de l'interior, un vent de fogony, i que arriba al litoral i provoca aquests incendis que es mouen en contravent. Llavors aquí la nostra serralada litoral catalana és aquest escenari i la nostra serralada, les nostres Sierra Nevada, diguem, són els nostres Pirineus. Llavors el vent del nord, el que tenim avui, el que teníem ahir, el que tindrem diumenge especialment, doncs són aquests vents que es passen per una serralada, s'assequen, se recalenten i arriben al litoral doncs ressecs i calentats, havent deixat precipitació a la muntanya, i aquí el litoral, que està totalment urbanitzat dins de la massa forestal, doncs si hi ha l'incendi, és molt difícil apagar l'incendi amb aquesta velocitat de vent, i a més, tant els bombers tenen l'obligació de protegir les cases, i llavors això ens fa passar. El que sí que tenim diferent de Califòrnia és que els nostres vents forts del nord surten per l'Empordà, surten per l'Ebre, però aquesta serralada litoral, diguéssim, la que està compresa entre el Garraf i les Gavarres, doncs està relativament protegida dels canals de vent. Episodis extrems de vent, com bé deia Francesc Mauri, doncs sí, podrien generar aquest episodi. M'atindré un al desembre d'enguany. Doncs aquell episodi doncs, arriba perfectament amb aquest litoral central i pot generar aquests episodis. Però normalment això ho fan només a l'hivern, i nosaltres aquests hiverns acostumen a ser relativament humits. Però amb sequeres extremes com la que teníem fa 2 anys, un episodi d'aquests ho hagués pogut crear. És estrany. O sigui, nosaltres, probabilísticament, és un 0,7% de probabilitats, però és possible, i cada vegada és més possible.
Clar, llavors, però, per exemple, Collserola, Marc, és a dir...
Collserola és un escenari d'aquest, és aquesta serralada litoral, yeah. És aquesta serralada, però, insistixo, és no, o sigui, cada vegada que bufa el Santa Ana avui a Califòrnia, fica a Los Angeles, fica a la zona de San Francisco en risc. Nosaltres, cada vegada que bufa la tramuntana i bufa el mestral, Terres de l'Ebre i l'Empordà estan en risc, però aquesta zona central està protegida. Ha de ser un episodi realment extrem per arribar-hi. Que sigui possible, amb poca probabilitat, no vol dir que no ens haguem de preparar. Per això estem mirant els incendis de Califòrnia i estem aprenent les lliçons i estem avaluant tot el que està passant, perquè realment és l'escenari aquest poc probable pel qual doncs, hem de fer gestió de territori doncs, per fer que aquesta poca probabilitat doncs, sigui quasi bé impossible.
Clar, però aquí ja fa molt temps...
És un escenari possible.
Fa molt temps que ens aviseu que els boscos, sí. Si no estan ordenats i nets, són un perill.
Nets no, gestionats.
Gestionats.
Nets i gestionats no és el mateix. És un perill per una societat que viu cada vegada més connectada o més dins el món forestal. O sigui, als anys 60 les nostres zones urbanes estaven separades de la zona forestal per una anella agrícola. Això ara ha desaparegut. Tota la serra marina, tot el món aire corredor, no té aquesta anella agrícola al voltant de les zones habitades. I això és el que, en cas d'incendi, que han sigut tota la vida, doncs apareixen incendis, que en diem nous, excepcionals, perquè estan destruint moltes cases, moltes vivendes. Però és perquè, bàsicament, el nostre paisatge ha canviat i nosaltres vivim amb aquest paisatge sense ser conscients del risc. Llavors, el que bombers fa, i ens toca fer, és elevar la consciència de que el nostre país no és tan segur i que cal que ens preparem. I si fem aquesta gestió, no serà necessari, lamentamos. Però, evidentment, el canvi climàtic ha forçat aquesta cosa més enllà del ritme que havia d'anar. Llavors, diguem que als anys 60-70 vam creure que desenvolupant sistemes d'extinció no tindríem prou. Amb el canvi climàtic necessitem gestió de territori, no en tindríem prou. I aquest és una mica l'equilibri. I, evidentment, quan passa això a altres llocs, com Austràlia, com Estats Units, com a França, com a Xile, com a Argentina, doncs nosaltres el que fem és aprendre, participar, agafar les dades i traspassar-ho a Catalunya per dissenyar els escenaris aquests i per fer-nos les preguntes que toquen per preparar-nos i per demanar una mica la gestió dels recursos necessaris.
I Collserola, per exemple, està ben gestionat?
Collserola comença a estar... Ara té una planificació on té presents aquests riscos i, evidentment, no podem fer de la nit al dia, però la direcció correcta es comença a agafar. Queden anys en aquest sentit, però com he dit altres vegades, Catalunya és un país que no nega aquest risc i que l'ha acceptat i és el primer pas per començar a ficar-hi solució.
No,
però, evidentment, el canvi climàtic va molt més ràpid del que ens pensàvem, eh? I això sí. Doncs, també hem d'accelerar tots plegats.
també hi ha zones com el Vallès Occidental que s'està fent bona feina en aquest sentit.
Sí, sí. Sí, Catalunya en general ha agafat consciència. Jo crec que la feina que s'ha fet els últims anys de dir, senyors, tenim un problema, hem agafat consciència. I ens costarà un temps. O sigui, hem estat quasi bé mig segle construint la situació actual. No ho farem en 5 anys, això. Però estem caminant cap a la direcció de gestionar el nostre territori i de fer el nostre territori resilient als incendis i també adaptar a la falta d'aigua, bàsicament a tot el que comporta aquest canvi climàtic.
I posar en valor també la feina que fan els ADFs, per exemple, no, en aquest sentit.
Sí, bueno, la feina municipal dels ADFs és una feina necessària. O sigui, l'estructura de respostes d'emergències de país és una mica el que fem els bombers, però l'estructura local, l'estructura de primera resposta, que són aquestes ADFs, sí, no podem concebre un futur sense aquest equip conjunt, ADFs al municipi i bombers a nivell de país. Mm.
Marc Castellnou, gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies.
Fins aviat, que vagi bé.
Fins aviat.
Ferran.
Sí, la situació... Començo pels Estats Units, molt ràpidament. És una situació paradoxal, no? Perquè probablement als Estats Units és, evidentment, al sud del planeta és on el canvi climàtic està afectant més durament, no? Amb les llargues sequeres africanes, etcètera, però els Estats Units no és un país que quedi al marge de les conseqüències del canvi climàtic ni de bon tros. Els incendis ho estem veient devastadors a Califòrnia, però també, doncs, des del Katrina hi ha hagut multitud de situacions climatològiques desastroses que ho indiquen, no? I en canvi és un dels països que més contribueix a afavorir el canvi climàtic i que més negacionista és. Vull dir, el canvi climàtic guanya eleccions als Estats Units. Per tant, és una situació complexa. Jo crec que Castellnou, que en sap molt, ha donat una clau. Això no és difícil de preparar-se, no és difícil d'evitar-ho, però el primer que s'ha de fer és acceptar els riscos i acceptar l'origen de tot això, que és el canvi climàtic. Estaria bé que, a més, es fes alguna cosa...
I que va molt ràpid, deia, no?
Que va molt ràpid,
que al final
sí.
Ja podem anar fent, perquè ell també va fent.
Estaria bé que, a més, es fessin coses per evitar el canvi climàtic. Però això potser no depèn tant de nosaltres, els catalans, malgrat que sí que hi ha debats... més vols, més ampliacions d'aeroports, més contaminació, etcètera, pues no seria la direcció correcta, però sí que és veritat que a Catalunya aquest perill l'hem assumit i s'ha començat a treballar. I això és important, és molt important, perquè al final, vull dir, el que ens trobem amb els incendis és que la devastació que poden produir... és insospitada. O sigui, tots pensem en això, en que l'incendi passarà al bosc i difícilment arribarà a les nostres cases, però el que està passant a Los Angeles no és una cosa que no pugui passar en una ciutat catalana.
El mateix Marc deia que si cremava Collserola en 6 hores cremava Barcelona.
Sí, sí, hi ha alguns estudis ja més catastròfics, no?, que indiquen que en segons quines condicions un incendi podria travessar tots els Pirineus de punt a punt.
Uh-huh. Estefania.
Aviam, jo crec que una cosa molt positiva s'ha dit, i és que a mi, a diferència del que percebo de l'opinió pública a la resta de l'Estat, el moviment de negar el canvi climàtic jo crec que Catalunya fort no és. Per tant, mira, això que tenim guanyat, no sé què ho fa, potser la nostra ultradreta de torn no està tan posada en aquests assumptes com si en altres, però jo crec que això és molt positiu. I després, jo cada vegada que veig això dels incendis, les inundacions, totes aquestes catàstrofes, el que em pregunto és si a l'hora de la veritat estem fent alguna cosa per intentar que el risc es mitigui a futur. Crec que es veu molt més clar amb el tema de les inundacions. Penso que no hem canviat els nostres hàbits de construcció. Molt poc, si és que els hem canviat. I s'avisa que seguirà pujant el nivell del mar. Amb el tema dels incendis, clar, òbviament, un incendi es pot detonar a qualsevol lloc, es pot detonar en una ciutat, no és el motiu que la ciutat estigui allà. Però també crec que aquí hi ha un debat molt interessant sobre la cura dels boscos, no? I això se sap, aquesta idea de que molts estan molt deixats i molta gent es mobilitza per fer-ho. També crec que hi ha una cosa molt positiva a Catalunya, és el tema dels ADF, o sigui, gent que s'hi posa cada vegada. Jo recordo un incendi que va haver-hi a prop del poble d'un amic meu i tot el poble es va mobilitzar i la gent estava molt preparada. O sigui, jo crec que potser el tema dels incendis, en el cas de Catalunya hi ha una infraestructura social molt ben muntada i que la gent intenta atacar-ho ràpidament quan pot. Clar, més enllà d'això, què es pot fer? doncs, minimitzar els riscos, ser més sever amb els factors que ho detonen, si són negligències, llançar una burilla, fer una barbacoa, etc. Però jo crec que el tema dels incendis de vegades és més un infortuni que una tràgica conseqüència del canvi climàtic. Sí, el fet que els boscos estiguin molt secs, això sí, és evident, però no és una de les catàstrofes com que realment sigui directa conseqüència del canvi climàtic, sinó que de vegades hi té molt de veure la incidència del factor humà. I, per exemple, als Estats Units, Califòrnia, perquè Califòrnia s'ha convertit en un autèntic desert. O sigui, jo crec que això no passa a Catalunya, per sort. Hi ha sequeres espectaculars en els darrers anys.
Mm-hmm. Laura.
Sí, sabeu allò de dues notícies s'entenen millor juntes que per separat? Doncs el que veiem avui o aquests dies en relació amb els incendis de Califòrnia té molta relació amb el que hem sabut avui, que el 2024 ha estat l'any més càlid des que es tenen registres i que s'ha superat per primera vegada el grau i mig, que és aquest llindar que s'havia fixat en els acords de París, no?
És el primer any que això passa, eh?
És el primer any que passa i ve precedit de l'any més càlid que havia estat l'any 2023, per tant seguim aquesta dinàmica de forma gairebé imparable, no? I que hem superat aquesta temperatura, que és aquest grau i mig per sobre del llindar de temperatura de l'era preindustrial, no? Per tant, el fenomen és absolutament greu i el que està passant, la paradoxa que està passant és que aquesta onada reaccionària que estem vivint en termes globals fa que ascendeixin al poder opcions polítiques que són obertament negacionistes amb el canvi climàtic i que quan es fan cimeres climàtiques a nivell internacional, com la que vam veure a la COP de Bakú, els compromisos climàtics són molt, molt, molt lleus. És a dir, al final no s'estan produint o no s'estan arribant a acords que realment podrien començar a adreçar aquesta situació de forma diligent, no? Jo crec que l'entrevistat, el Marc, ha estat com molt clar amb coses que hem de fer, hem de començar a fer, bàsicament, a banda de per intentar frenar les conseqüències del canvi climàtic per guanyar resiliència davant de l'impacte que tindrà i que cada cop es veurà de forma més evident, no? Com és una planificació urbanística ajustada a aquest canvi climàtic, com la gestió dels boscos i, sobretot, no fer plantejaments anacrònics en relació amb les accions econòmiques que es duen a terme. És a dir, a dia d'avui, quan tots els estudis, tots els informes científics indiquen que estem tenint un problema que tindrà conseqüències en el nostre dia a dia, en la nostra vida a nivell planetari, que es plantegin mesures com l'ampliació de l'aeroport, amb el que representa això a nivell de contaminació, doncs a mi em sembla anacrònic i em sembla que realment té un impacte en les nostres vides i en termes planetaris que no ens hauríem de poder permetre.
Un dels problemes que deia el Marc Castellnou és sobre el tema de les urbanitzacions que es van crear a Catalunya als anys 60-70, sobretot, desendreçades, il·legals i moltes cases amb autoconstrucció situades al mig del bosc. Si anem per l'AP7 de Barcelona a Girona, no en parem de veure, un cop deixem enrere una mica el Vallès Oriental. I a l'altra banda, a l'altre vessant de Collserola, des de Barcelona, hi ha tot urbanitzacions, també, moltes d'elles afectades, parlo de memòria, però crec que hi ha 400 cases afectades que s'haurien d'enderrocar algun dia, que generen moltes dificultats, no només en serveis de llum i aigua, sinó també, evidentment, en el cas dels incendis, perquè, com ha dit el Marc, el problema dels incendis no és només que es crema el bosc, és que en molts boscos avui en dia hi ha cases al mig del bosc, amb boscos que no estan ben gestionats. En relació a, en aquest cas concret, Fa uns dies vaig estar amb un bomber retirat de Vallvidrera i vam estar parlant de la planificació sobre el cas de Collserola, si hi ha un incendi, que podria ser molt greu, com deia en Marc, i em va dir que no està permesa la creació d'ADFs a Barcelona Ciutat, al municipi de Barcelona, i que hi ha gent de Vallvidrera, dels barris de muntanya, que s'hi podrien apuntar, i que no està permès. I, de fet, la gran ADF de Collserola, diguem-ho així, és la de Molins de Rei, que els veus per allà circular. I potser en aquest marc de previsió, que és el que s'ha de fer, i treballar sobre el terreny, perquè, com sempre es diu, els incendis s'apaguen no quan hi ha el foc, sinó amb la feina prèvia, crear més o donar a la gent que vol participar o vol ajudar o si vol posar facilitats, doncs també estaria bé.
Sí, bueno, Catalunya és molt més que Barcelona.
Sí, sí, sí.
Considerada és molt important, però el problema probablement el tenim en altres parts del territori. I aquí, Castellnou i tots els experts parlen de la gestió, del que en diuen la gestió del paisatge, no? Tenir cura dels boscos com a element primordial. Bé, aquí el govern, l'administració, ha de tenir un pla d'actuació, sigui a més mitjà termini o més llarg termini, però s'ha d'actuar, I després hem de ser conscients d'una qüestió. La propietat privada no pot ser un impediment per a aquesta actuació. Vull dir, s'ha acabat aquesta impunitat de la propietat privada. Vull dir, s'acaba, punto. Sí, perquè 3 de cada 4 hectàrees de boscos a Catalunya són privades. És evident que, perquè no és rendible, no hi ha cura per part dels propietaris d'aquests boscos. Bé, escolta'm, hem d'intentar que siguin rendibles, l'administració ha de fer tot el possible, però això és una qüestió de mercat i tampoc és tan fàcil. El que no pot passar és que perquè la meva propietat no és rendible es pot convertir en un polvorí impunement. Vull dir, això ha de deixar de passar i les administracions hi han de posar fre, les administracions han de poder actuar en el conjunt del territori, sigui privat o sigui públic, i fer les actuacions pertinents per tenir les mesures de prevenció.
Sí, i per afegir això que deia ara el Ferran, aquests dies hem parlat molt d'això que es coneix com a mosaics agrícoles, no? Que són aquests camps de conreu que estan ubicats en zones forestals i que impedeixen l'avenç de flames en casos d'incendis, no? I que el que estem veient és que cada cop aquest terreny, aquest mosaic agrícola, aquests camps, cada cop són més escassos, no? Per tant, com deia el Marc Castellnou, no? Si Catalunya realment aquesta situació relativa al canvi climàtic se la creu de veritat, ha de poder tenir capacitat de gestió a les zones forestals per poder intervenir en aquestes circumstàncies i poder fer mesures que realment evitin la propagació de les flames en cas que hi hagi incendi.
Avui que tenim la Laura Aznar també aquí a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, ara parlem d'aquestes declaracions d'aquesta setmana al teu podcast de Crític, de l'Anna Polo, que han provocat també una xarxa de reaccions a les xarxes, mai millor dit, de diferents casos de persones que denuncien assetjament i actituds masclistes de les quals han estat víctimes. Ho farem després de la publicitat, però abans, a aquesta hora donem veu a una bona causa. En nom de la Fundació Síndrome d'Usher, saludem la jugadora del Barça femení, Aitana. Bon matí, Aitana, bon dia.
Bon dia, Ricard. Al camp, cada moviment compta, cada jugada, cada acció ens acosta a la victòria. Per als infants amb la síndrome d'Usher del tipus UV, cada moviment també compta, però el seu repte és molt més gran. Neixen sords, sense equilibri, i durant la infància els comença a desaparèixer la visió, fins a la ceguesa total. 3 sentits perduts, 3 obstacles que lluiten per superar. A SafeSight Now Europe juguem un partit molt decisiu. Trobar un tractament perquè aquests infants no perdin la visió. La ciència està avançant, però com en qualsevol competició, necessitem el suport i l'acció de tothom per aconseguir la victòria. Ajuda'ns a guanyar aquest partit.
Fundació Síndrome d'Usher. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona.
Bé. La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 79 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte.
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a les regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Estalvia tot arreu a bonpreuesclat.com. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 350 articles amb segones unitats al 50% i al 70%. Estalvia també amb el cost del servei. El de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com.
Una pel·lícula guardonada en grans festivals de cinema.
Per què sóc així?
Vigila com vesteixes l'Aitor, que la gent el confon amb una
nena. Mira, té 8 anys, és un nen amb una sensibilitat especial.
Per què pixa assegut?
Perquè els nens també pixen asseguts.
Llavors, la Coco no és una nena.
Un viatge sensible a la recerca de la identitat.
Em puc morir per néixer una altra vegada i ser noia?
20.000 espècies d'abelles. És la gran pel·lícula. Estrena aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El Desconcert 2025 arrenca aquest gener a la capital de la música urbana. El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Gugu. Dani Six i Isqui. Contra les visitants, Uineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al Desconcert de Mataró. El dissabte 18 de gener a les 10 del vespre a la Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'aplicat.
Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Gual·la!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes. Aquest diumenge obrim.
A Carrefour anem de promo en promo, amb les millors ofertes com el 3x2 en tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour Clàssic Pack de 8 unitats. Si en compres 3, el pack surt a 4,66 €. Fins al 12 de gener als hipermercats, web i app. Carrefour. Promo, promo, promo.
Dues dècades de música solidària. Reviu totes les cançons del disc de la Marató interpretades per grans artistes en un únic recopilatori a Spotify. Un viatge musical ple d'emocions que diu molt de tu.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
I ara em sento la vida desfollada, com una gran magnòlia esbadellada, pàlida llum d'un somni sense niu. De L'amor esquiu i altres poemes inèdits de Maria Castanyer.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Doncs arran del que va dir l'Anna Pola al podcast de crític de la Laura Aznar, una desena de periodistes han decidit també explicar i descriure a les xarxes casos de, diuen, d'assetjament i actituds masclistes dels quals han estat víctimes. Marta.
Sí, en la gran majoria de casos es refereixen a homes amb un càrrec, amb rang a les redaccions. La periodista, per exemple, Alba Carreras, ha escrit en un article al Digital Crític, doncs l'ha escrit enumerant diferents situacions, ara fa 10 anys, d'abús de poder que ha patit, diu, en diferents emissores de ràdio per part de caps o de companys de feina. En una columna al mateix diari, la periodista Elena Parreño ha recuperat un article que va escriure l'any 2018 en què relata experiències masclistes en diverses redaccions catalanes, com ara, per exemple, que et facin massatge sense demanar-ho o que tanquin una porta per acabar provocant un contacte. La periodista i escriptora Llucia Ramis, i també col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, ha assenyalat actituds semblants en un fil que ha fet a xarxa social. Ramis mencionava, per exemple, el director d'una revista que se li va tirar a sobre per fer-li un petó, o les represàlies que va tenir d'un cap perquè no volia anar amb ell a fer unes copes. L'escriptora Eva Piqué també ha denunciat que un cap de redacció d'un diari se li va tirar a sobre després d'un sopar quan ell tenia 50 anys i ella en tenia 19. I de moment l'Associació de Dones Periodistes han fet un tuit denunciant i condemnant aquestes agressions denunciades a les xarxes, mentre que de moment doncs, el Col·legi de Periodistes no s'ha pronunciat.
Com ho veieu, això que està passant? Estefania.
Uau, és que jo crec que és com el me too permanent, no? Crec que moltes dones... A mi m'ha sorprès, Jo he vist aquests fils a les xarxes, a X, i jo pensava... Quina valentia, no?, en certa manera, exposar-se així de forma nua davant de la gent. Jo crec que, per una banda, estem guanyant això de que la gent no té ja pudor en explicar si ha patit alguna d'aquestes situacions, i això demostra... que cada cop allò que diem sempre, el fet de sentir vergonya, si una s'ha sentit agredida o que ha estat en una situació que l'ha incomodat, doncs ja es diu amb més naturalitat, o sigui, la gent ho pot expressar. Mm. I jo després intento llegir una mica què són les respostes, què és el que diu la gent, i jo de vegades crec que les dones estem guanyant aquesta pèrdua del pudor en expressar quan no ens hem sentit bé en certes situacions, però veig que encara la reacció de la societat és continuar qüestionant. Jo ho veig molt. És a dir, no crec que siguin casos aïllats, no són quatre brètols que van allà a qüestionar. És que a mi em fa l'efecte que encara tenim una mica d'allò de pensar per dins, bueno, potser tu vas propiciar la situació, o bé, tu tampoc et vas apartar quan tocava. I crec que potser és aquí on hem de treballar més, no? Sembla que les dones sí que estem guanyant el perdre el pudor per expressar-nos, però, per l'altra banda, sembla que hi ha encara un judici públic on manca de credibilitat, de no creure certes situacions, i, òbviament, tampoc som ningú per dictar sentència, no? Si algú s'ha sentit així, presumpció d'innocència i que vagi al jutjat i ho porti on consideri, no? Tampoc és just que nosaltres ens convertim en jutges i diguem, ja està, la veritat absoluta està aquí. Però jo veig encara aquest judici públic que ens va en contra, a les dones.
Clar, és que, en el cas, perdona, en el cas de l'Anna Polo, que va explicar, ella va consentir, és a dir, no estem parlant de consentiment aquí, estem parlant d'un abús de poder que ella amb els anys se n'ha adonat del que va fer, diguéssim, no?
Sí, he llegit el cas, i el conec, i clar, i aquí la reflexió com sorgeix és això, i a vegades va més enllà del dret penal. És que, tristament, i sembla impolíticament correcte dir-ho, de vegades tot el tema de les llibertats sexuals o d'interacció d'aquestes característiques, hi ha coses que se li escapen al dret. Perquè, en puritat, si tu has consentit, tu no ets una persona que has estat abusada.
No, però jo ho plantejava perquè crec que amb tot això a vegades ens confonem tots una mica del que estem parlant, no? Uh-huh. I crec que és important explicar-ho, i crec que és molt important posar-ho sobre la taula, però que aquí no estem parlant d'un tema de consentiment, estem parlant d'una altra cosa. Laura.
A mi em fa la sensació que el consentiment està una mica viciat quan hi ha una relació abusiva amb la persona que se't llença al damunt, i quan penses que actuar d'una altra forma pot reportar un càstig, en aquest cas laboral, no? Per tant, jo no parlaria de consentiment, sinó que parlaria d'una relació que de base va ser abusiva i que es va manifestar. A més, l'Anna ho ha explicat diverses vegades, no va ser només en aquell moment en el pàrquing, sinó que va ser una situació que es va allargar en el temps, com a mínim uns 3 mesos. En qualsevol